Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Què pensen els joves i adolescents sobre l'actualitat, la vida i la fe? Volem que tothom els escolti. Per això, cada dissabte, dialoguem amb ells a 8:15 del vespre a Ràdio Estel. Ens fem sentir és un programa presentat per servidor Borja de Maria amb la col·laboració de la Delegació de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona.
Descobreix la cinquena illa més gran del món amb el Club Més Amics. Del 30 d'abril al 16 de maig, viatge a Madagascar. Una mescla inèdita tant humana com natural d'influències indonèsies, perses, àrabs, africanes i europees. Els arrossars, la sabana, les postes de sol, la singularitat dels seus habitants i un entorn únic al planeta. Del 30 d'abril al 16 de maig, Madagascar amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbsn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Com esteu? Bona nit. El Barça Lassa estan a 4 victòries del Maccabi, a 4 victòries dels quarts de l'Eurolliga, quan queden 9 jornades per al final de la fase regular. Està jugant i s'està jugant des de les 8 del vespre a Tel Aviv la seva darrera carta per seguir amb opcions, remotes opcions, de classificar-se pel top 8 en el que és el primer partit post-destitució de Sito Alonso i primer, i veurem si únic partit d'Alfred Julbe a la banqueta blaugrana i també a l'Eurolliga. La presència del tècnic del filial a la banqueta del primer equip serà més que fugaç i anecdòtica. El Barça Lassa ja té nou entrenador i aquest podria debutar ja aquest proper diumenge al Palau davant del Retabet Bilbao abans de la disputa de la Copa de les Palmes de Gran Canària. El passat dimarts us avançàvem aquí al Bàsquet al dia que el Barça Lassa ja havia contactat amb ell i que l'havia proposat fer-se càrrec de l'equip fins a final de temporada. A partir d'ara, si Alonso ja és història a Can Barça, el seu lloc l'agafa Alfred Julbe, l'històric entrenador català, expenya Okai de Saragossa, fins ara dirigint el filial blaugrana a l'Aleport, agafa les regnes del primer equip de forma interina. Avui ha dirigit el seu primer entrenament i debutarà la banqueta aquest dijous a les 8 del vespre a la pista del Maccabi. Tot sembla indicar que el Barça tindrà nou tècnic pont en pocs dies. És Betis of Pesic, és el primer de la llista. Doncs als 68 anys, Pesic es tornarà a posar el xandall del Barça Lassa per intentar salvar com sigui i com pugui una nova temporada desastrosa al Palau Blaugrana. Després de la destitució de Sito Alonso i l'arribada d'Alfred Julbe de forma interina, Svetislav Pesic intentarà salvar els plats fent d'entrenador pont fins al 30 de juny, fins l'arribada, esperem, aquest estiu sí, de Sarunas Jacikevicius. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui dijous amb el Jordi Carretero, el control, Xavi Pagan a la producció.
Endavant, Òscar Merino.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Per cert, l'amic Pagan, que avui està d'enhorabona, em mira, mira atentament, que avui fa 49 anys, ni més ni menys. Doncs quins ho anava a dir, que a principi de temporada que les portes del Palau Blaugrana es tornarien a obrir per donar la benvinguda a Svetislav Pesic 14 anys després de la seva sortida l'any 2014 i 15 anys després que conduís aquell Barça de Navarro, Jessica Vicius, Gregor Futska, Dejan Bodiroga, De La Fuente, Femerling, Varejao o Dueñas, que conqueria la primera Eurolliga de la secció derrotant a la Benetton de Treviso de Torre Messina a la final per 76-65 en un Palau Sant Jordi ple de gom a gom.
¿Cómo fue importante para la gente, para el club, para los aficionados y para nosotros también? Yo entiendo un día después de finales contra Benetton. Yo no sabía en este momento, yo he pensado solo qué pasa si no ganamos.
Doncs ara falta saber si Pesic es tornarà a seure a la banqueta del Barça aquest diumenge en el partit de lligandès del Palau contra el Retabet Bilbao o si ho farà la propera setmana en la Copa del Rei de les Palmes de Gran Canaria. En tot cas, l'entrenador de Novi Sad dona amb el perfil que buscava el club, Nacho Rodríguez.
Estamos trabajando para que venga un entrenador y esperemos que para la Copa del Rey tengamos nuevo entrenador. Lo que sí tenemos claro es que va a ser un entrenador que esté hasta final de temporada, que nos ayude de aquí a final de temporada y que venga con mentalidad positiva y evidentemente no dar por tirado ni mucho menos la temporada. Tenemos mucho que decir. Estoy convencido de que con el nuevo entrenador vamos a hacer una gran Copa del Rey, que vamos a competir y bueno, yo no me pondría en la piel del equipo de Baskonia o de los playoffs porque vamos a ser un rival a temer en lo que queda de temporada. Queremos un entrenador que conozca la liga andesa, ¿no? Que conozca la competición, que conozca los equipos y ese es un poco el perfil que estamos buscando, ¿no? Queremos competir en la Copa del Rey, competir en la liga andesa, intentar ganar los dos títulos y competir en Europa, por lo tanto debe conocer la competición.
Doncs Svetislav Pesic serà el tècnic culer fins a final de temporada. Viurà la seva segona etapa a la banqueta del Barça, la substituint a Sito Alonso i el Fred Julbe, que avui, com dic, debuta a la banqueta de forma interina. El propi Julbe també tenia molt clar que el seu càrrec era temporal.
Tots sabeu que el temps és limitat, com per que l'empremta meva personal sigui molt gran, i ja està, entendre bé la meva situació. Jo sóc un entrenador de club que se m'ha proposat una situació concreta, que és ajudar puntualment, i pot ser un entrenament, tres entrenaments i un partit, però també han posat molt clar que estan buscant una altra persona. Per tant, ajudar, sumar i comentar gaire més, crec que no sumar.
Doncs en el seu retorn a Can Barça, Pesic es retrobarà amb Nacho Rodríguez i tant de bo que després del 30 de juny li pugui donar l'alternativa a Sarunas Jessica Vicius. L'entorn de l'entrenador ens assegura que Saras està cansat d'esperar al Barça, però entre Nacho i Pesic, Pesic i Nacho, veurem si són capaços de convèncer-lo amb una bona proposta econòmica, però sobretot una bona proposta esportiva. Per cert, m'expliquen que Josep Maria Bartomeu, president del Barça, té molt a veure en el retorn del tècnic serbi, de Pesic. Tant és així que Bartomeu, fart dels desastres del Barça de bàsquet, m'expliquen que ell mateix hauria pres la decisió i la iniciativa de contactar directament amb Pesic. De fet, el tècnic serbi i el president del Barça tenen molt bona relació i es coneixen molt bé de l'etapa en la que Bartomeu va ser responsable de les seccions del Palau amb Joan Laporta de president i Pesic d'entrenador. I a tot això, mentre el Barça espera fer oficial en breu el fitxatge de Pesic, l'equip amb Julbe al capdavant està jugant des de les 8 del vespre el partit corresponent a la 22a jornada de la Eurolliga a la pista del Maccabi, el darrer tren per intentar somiar amb un gran miracle a Europa. Repassem els enfrontaments d'aquesta jornada. Avui en joc Maccabi Barcelona, Panathinaikos Baskonia, València Bàsquet Xesca i Unicaja Anadolu Efes. Per demà divendres, a 3:15, Fenerbahçe Bros Bamberg, a les 7, Estrella Roja Milà, Salgiris Khimki i a 9:15, el Real Madrid que rep l'Olympiakos. Encara a Europa, ja han quedat definits els quarts de final de la Eurocup. Herbalife Gran Canaria, Lokomotiv Kuban, Darussafaka Budugnos, Bayer Unix i Reggio Emilia Zenit. A la Basketball Champions League, Finalitzada la primera fase, han passat ronda Iberostar, Tenerife i també UCA Múrcia. I qui estrenarà entrenador aquest dissabte a Andorra és el Divina Joventut. La penya ha presentat aquesta tarda a Carles Duran.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs amb 8 derrotes consecutives, a dues victòries ja de la permanència, està clar que el Divina Joventut està vivint un dels seus moments més complicats. Davant d'aquesta situació, doncs, el club decidia ahir destituir el tècnic, Diego Ocampo, i confiar en un home format a la casa, com és Carles Duran, per intentar redreçar el rumb en les 15 jornades que ens queden de Lliga regular. Un Carles Duran que torna a Badalona 4 anys després. El tècnic de Vilassar va treballar a la penya del 98 al 2014, formant jugadors, fent d'ajudant d'Aito, de Cito i de Pepo Hernández en el primer equip. També entrenava al Prat, aconseguint l'ascens a l'Eport abans de marxar al València, on va fer de segon i de primer entrenador. Després es convertiria en primer tècnic del Bilbao fins fa pocs mesos. I ara Carles Duran, doncs, l'han presentat aquesta tarda com a primer entrenador del Divina Joventut. Ho han fet més tard de la gravació del Bàsquet al Dia d'avui dijous. Periodista de Radio Ciutat de Badalona, Jordi Creixell, què tal? Bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Què et sembla el retorn de Carles Duran?
Doncs mira, home, primer de tot sap greu que el Diego Campos hagi hagut de sortir del club, perquè la veritat és que és un entrenador, doncs, que malgrat ha comès errors, com tots els entrenadors, jo crec que ha fet bona feina, sobretot amb els joves, un entrenador molt implicat amb els joves i que ha treballat moltíssim. El que passa és que la situació jo crec que ja començava a ser... Hi havia d'haver-hi algun canvi per capgirar l'espiral negativa de l'equip, no? I a veure, ara el Carles, doncs, que té un repte molt complicat. La veritat és que jo estava convençut que algun dia o altre acabaria entrenant a la penya. Li ha tocat en aquestes circumstàncies tan, tan complicades i ha d'intentar capgirar, sobretot l'aspecte mental, i crec que a part han d'arribar algun reforç més. És a dir, jo crec que no només és un problema d'entrenador, estic convençut que no és culpa tot de la feina del Diego Campo, que crec que ha fet bona feina, sinó que la plantilla, doncs, jo crec que li falta alguna cosa més per poder competir al màxim nivell, sobretot amb equips que durant l'any s'han anat reforçant també.
Com deies tu ara, un gran repte pel davant, perquè el que no serà fàcil és capgirar aquesta tendència tan negativa.
Sí, a més que el calendari... Mira, precisament aquest dematí estava repassant el calendari, que el calendari no és fàcil. La penya ha d'anar a jugar a totes les pistes dels rivals directes. Saragossa, Burgos, GBC... tècnic contra Saragossa, és a dir, que ha d'anar a visitar a tots els equips en els quals els ha de guanyar sí o sí. És a dir, en aquesta segona volta l'elevació habitualment està a les 10-11 victòries i la penya només en té 4. És a dir, que ha de guanyar molts partits en aquestes 15 jornades que queden i sobretot no pot fallar amb aquests rivals directes.
Tu com ho veus?
Home, ara mateix complicat. Jo vull veure una mica la reacció de l'equip, no? És a dir, que a veure quines sensacions deixa l'equip aquest dissabte a la pista del Morabanc Andorra, que tampoc és un partit gens fàcil, i veure una miqueta si hi ha una mica de canvi de xip. La veritat és que els últims partits se'ls ha vist molt nerviosos. L'equip estava a les 8 derrotes consecutives, pesen molt, s'han perdut partits que estaven guanyats, com el del camp de l'Estudiantes, el camp del Fuenlabrada, i tot això és una motxilla que mentalment l'equip porta i que costarà de redreçar. Ara venen aquestes 3 setmanes d'aturada, que veurem una mica com afecten l'equip. Jo crec que serà un moment que per fer una mica de pretemporada, però com et deia, crec que ha d'arribar algun fitxatge interior ja, perquè el joc interior jo crec que està coix ara mateix.
I diumenge estrena de Carles Duran a la pista del Morabanc Andorra, que mira com arriben ells, perquè són 3 victòries consecutives, Barça, Fuenlabrada i Madrid.
Sí, ha guanyat a 3 dels bons de la Lliga. La veritat és que a més és un pavelló que els 3 últims anys, crec recordar, la penya no hi ha guanyat. És a dir, que és una pista complicada i un equip que com dius, està en ratxa, està en un moment molt, molt bo de confiança. El partit de la primera volta ja va ser un partit molt disputat, que la penya va acabar guanyant en 2 pròrrogues, però que va tenir perdut
sí.
durant molts minuts. És a dir, que és un partit difícil, i a més el Carles tampoc li podem demanar que amb un parell d'entrenaments, pràcticament, o 2 entrenaments i mig, doncs hi hagi un gran canvi. Més que res, jo vull veure una mica el canvi anímic de l'equip, no? I treballar en aquestes tres setmanes que hi haurà, doncs perquè el següent compromís és a camp del Betis, quan tornes a l'aturada, i aquell partit és un partit que has de guanyar sí o sí, contra l'equip que estàs empatat en la classificació, a la cua de la classificació. És a dir, que ara venen uns mesos, venen un parell de mesos molt, molt, molt claus, perquè si no la penya ho tindrà molt complicat.
Doncs queden 15 jornades per redreçar la situació, per redreçar el rumb. Està el Divina Joventut a dues de la permanència. Hi ha temps, però vaja, cal reaccionar de forma immediata.
Sí, és el que et deia. Vull dir que si aquest dissabte es pot guanyar a Andorra, perfecte, i sobretot guanyar després el que et dic, has de guanyar totes les pistes dels rivals directes i els equips de casa, doncs intentar rascar alguna cosa més, però sobretot no pots fallar contra els equips que hem comentat, no? Contra Saragossa, contra Burgos, contra Del Teco, contra tots aquests equips no pots fallar, perquè si falles amb aquests que ja et treuen un parell de victòries, llavors sí que se complica moltíssim.
Doncs veurem què passa en aquestes 15 jornades que resten. Un Carles Durant que avui ha estat presentat, signa fins al 30 de juny, però vaja, si segueix serà bona senyal.
Sí, home, està clar. Si segueix serà molt boníssima senyal, perquè en aquest cas estem parlant de que no només se salva la categoria, és que la situació econòmica de l'equip no és bona i un descens posaria en risc moltes coses. És a dir, sí. Hi ha molts compromisos doncs, que són perquè l'equip segueixi la CB. I clar, si l'equip és un descens, doncs la situació econòmica encara es complicaria més i podria posar en risc fins i tot el mateix Juan Morales, ho ha dit alguna vegada, posaria en perill la supervivència del club, no? Per tant, jo crec que són uns mesos claus per la penya i que ha d'intentar, com sigui, doncs, redreçar la situació.
Doncs a veure si es nota la mà de Carles Durant a partir d'aquest mateix dissabte a la pista del Morabanc Andorra. Jordi Creixell, periodista del Diari de Badalona, una abraçada. Gràcies per passar-te pel Bàsquet al Dia.
Vinga, gràcies a vosaltres. Bona tarda.
I l'equip ACB que també s'ha reforçat és el Montequit Fuenlabrada, l'equip revelació de la temporada. Ha incorporat al seu cos tècnic a Anna Montañana. D'aquesta manera, la jugadora valenciana fa història i es converteix en la primera entrenadora a la història de la Lliga Endesa. Això diu Anna Montañana, el mitjà oficial del club.
Súper ilusionada de poner mi granito de arena, de aprender de estos profesionales, de un equipo que está claro que la revelación, pero que inspira y que cuando lo ves pues tiene frescura y bueno, conociendo ahora a todos, conocí al presidente y al entrenador y bueno, es una idea de ellos que doy las gracias desde mi parte porque bueno, estas oportunidades se tienen pocas veces y nada, pues preparada para aportar lo que sea.
Vaya momento para aterrizar, ¿no? Con el doble duelo con el Barça y Gran Canaria, con la Copa a la vuelta de la esquina, va a ser un aprendizaje a mil.
Sí, una semana pues que al final venir una semana que ha habido una victoria pues siempre es bueno. Y bueno, y ahora la carrera, a ponerme al día de todo, de la manera de trabajar de los entrenadores, de los jugadores, de poder absorber en los pocos días, porque en 5 días, 2 veces contra Gran Canaria y bueno, pues esto va a la carrera.
¿Cómo es ese paso? Porque tú has estado jugando hasta hace muy poco tiempo. Sí. Todos te recordamos de verte en la pista. ¿Cómo es ese paso? ¿Cómo es ese tránsito al banquillo?
Yo creo que lo tenía muy claro desde... Lo pienso ahora porque en el 2000, cuando tenía 28 años empecé a estudiar los cursos de entrenadora. Yo aún jugando me saqué el curso nacional y lo tenía muy claro. Siempre soy una jugadora que me gustaba mucho la lectura de juego. Lo he vivido el baloncesto desde muy pequeña, muy exageradamente y como muy pasión absoluta. Y tenía muy claro que quería ser entrenadora. Las circunstancias pues, me pusieron también en marketing y bueno, intenté combinar los dos, pero bueno, creo que tengo que seguir a lo que me lleva dentro, este monstruo, tengo un monstruito que me pide baloncesto y bueno, es donde me siento cómoda con un balón y en las pistas.
Entre las muchas cosas que puedas aportar, ese puntito, ¿no?, de sentir todavía tan de cerca el punto de vista del jugador, es algo interesante también, ¿no?, para ver cómo reaccionan ellos y transmitírselo a los entrenadores.
Sí, yo cuando me veo entrenando siempre lo primero que pienso, y porque soy jugadora y seguiré siendo jugadora, es en lo que piensa el jugador, ¿no?, en cuando agacha la cabeza o cuando está molesto. Entonces yo creo que ahí puedo aportar mucho porque seguramente habré vivido todas esas circunstancias, altibajos, equipos, diferentes pues sentimientos, y yo creo que sí que puedo pues ser un poco las que la que pueda comprender a ese jugador e intentar que pues pues que al final que tenga el máximo rendimiento.
¿Qué te ha pedido Néstor en estos primeros días?
Pues que me ponga a tope aprendiendo de todo, que aporte, que sea yo misma, y la verdad es que pocas, o sea, me ha pedido sobre todo que me sienta cómoda y que me sienta parte de, que no, que vamos, que para nada he venido aquí para estar en la esquina sino aportar.
Decíamos antes que llegas un momento como es la Copa del Rey, ¿notas en el equipo ese momento de estar a las puertas de algo importante?
Yo creo que eso se empieza a notar, no sé, igual lo digo yo como jugadora, pero yo creo que eso se empieza a notar el lunes cuando vuelves del partido de el siguiente entrenamiento, que dices, hostia, y ya, lo siguiente que me queda es la Copa. Está claro que yo creo que tiene una ilusión extra y se ve en los entrenamientos, incluso se ve en los partidos, ¿no? Que están haciendo las cosas bien, que nadie se lo esperaba, que son jugadores que se van a revalorizar, que todo el mundo está hablando de ellos, y yo creo que eso sí que se nota en un poco en la sensación del entrenamiento.
Sabes además que va a haber mucha atención alrededor de tu llegada aquí por ser la primera mujer entrenadora en un equipo de la Liga Endesa, no sé si en toda la historia o desde hace muchos años. Bueno, también un puntito de responsabilidad, sí que además extra, ¿no? De responsabilidad y de ilusión.
Sí. Hombre, y siempre cuando hablamos de femenino y masculino, siempre me gusta hablar de femenino, de tanto la mujer entrenadora como la jugadora, pues dentro de la normalidad, ¿no? Pues soy entrenadora, sí que es verdad que esto es algo excepcional, pero que esperemos que dentro de unos años ya no lo sea, que todo el mundo lo vea normal, que podamos romper barreras y demostrar nada, sino pues que la gente vea normal que puede haber una mujer pues en cualquier ámbito profesional del deporte.
Doncs una incorporació històrica, la d'Anna Montañana, la jugadora espanyola de bàsquet que s'incorpora al staff tècnic del Montaquit Fuenlabrada. Es converteix en la primera entrenadora en la història de la Lliga Endesa. Primera, i òbviament esperem que no sigui la última, que en vinguin moltes més. I parlant de bàsquet femení, aquest cada setmana torna a escena la selecció espanyola femenina, marcada pel retorn de la gran capitana. Torna Laia Palau.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Una selecció espanyola femenina que ja fa dies que treballa preparant la segona finestra FIBA classificatòria per l'Eurobàsquet del 2019, competició de la que la selecció nacional és la vigent campiona. L'equip de Lucas Mondelo jugarà aquest dissabte a Ucraïna i el proper dimecres serà 14 de febrer contra Bulgària. En el cap de les jugadores està, òbviament, la classificació pel proper europeu, però també el Mundial d'aquest estiu que es disputarà a Tenerife i que les enfrontarà a Bèlgica, Japó i Puerto Rico en la fase de grups de la Copa del Món. Qui no es perdrà la gran cita és la capitana, la catalana Laia Palau.
Jo l'any passat realment sí que pensava, necessitava un canvi, que per això me'n vaig a Austràlia, necessitava una mica abandonar tot això. Però, bueno, ella em va trucar i em va dir, bueno, jo ja saps, no vull insistir, però no sé què, que tal, que novembre no, però, bueno, febrer tenim un partit important, és Ucrània, i que, bueno, que si tens intenció d'anar a la selecció a l'estiu, doncs que estaria molt bé que formessis part d'aquest grup, no? Tot i que això és classificatori per l'europeu i tal, però que és igual, aquest equip és aquest equip i és el que juga ara i el que jugarà l'any que ve i a l'estiu i a tot arreu, no? Llavors, doncs res, li vaig dir, vale, pues ja anirem parlant i, bueno, ell m'ha anat dient, allò, toques d'atenció, fins que al final, bueno, pues aquí estic.
Que el canvi de xip va ser això, però va ser també per part teva, vull dir que en un moment determinat vas dir, igual encara en queda.
Bueno, és que és el que et dic, jo, la meva estratègia era, jo me'n vaig allà perquè allà m'obligaran a baixar el ritme, perquè era així. Però clar, vaig arribar allà i allà no em van obligar a baixar el ritme, allà em van obligar inclús a pujar-lo perquè físicament era molt més exigent del que jo havia estat fent aquí. Llavors, clar, una vegada em vaig veure allà que seguia pringant, pràcticament, vaig dir, bueno, pues és que per estar allà i a lo millor estar-me perdent, o sigui, estar posant de físic i de mental més que aquí, doncs prefereixo venir aquí i, bueno, relaxar-me tampoc, però almenys tornar a terra coneguda, no? I dir, bueno, doncs si el meu cos ha d'estar en marxa, doncs posem-nos al servei de les coses que també jo conec.
Perquè hi ha el Mundial a casa.
I perquè hi ha el Mundial a casa. Òbviament, si fos el Mundial amb una altra banda, segurament no tindria tant de sentit, no? Però jo crec que, bueno, per nosaltres és una oportunitat. A part, a Espanya no s'ha... A part d'un preolímpic per Pequín, no hem fet quasi mai res aquí. I també a mi em sembla que és maco, no? I portem uns anys molt bons, amb una trajectòria espectacular. Jo no sé, el Mundial és molt complicat sempre, però almenys poder oferir-ho a casa, no? I que la gent també, encara que sigui a Tenerife, bueno, pues que la gent s'hi pugui acostar i que sentim una mica, no, el recolzament de la gent, perquè jo crec que aquests últims anys, quan fem tornejos i coses així, la gent ve. Jo, els pavellons cada vegada estan més plens i a mi, bueno, pues ens fa, jo crec que ens fa il·lusió, i a mi em fa il·lusió també, pues, també estar al capdavant de tot això i bueno, disfrutar-ho, que ja sabeu que aquí sempre amb la gent, el grup, ens ho passem molt bé, i també pensava, dic, a veure si ara aquesta serà una festa i jo m'ho perdré, no?
Notes que heu marcat un punt, i a part, en el bàsquet femení, que ha canviat i molt i per bé?
Sí, bueno, un punt i a part. Jo espero...
Un punt i seguit.
Prefereixo dir un punt i seguit. Sí, home, jo he viscut la professionalització del bàsquet femení i amb la selecció, quan, ostres, fer un bronze a tots els europeus era lo màxim de lo màxim, no? I ara, doncs, bueno, ja se'ns obliga una mica a que hem de fer podi, a que les nostres aspiracions sempre estan més a dalt, no? Però tot i així, també sé que és molt complicat que els equips mantinguin sempre a estar a dalt. És difícil, sempre hi ha algun any que passa alguna cosa que no pots aconseguir-ho, no? Esperem que no sigui aquest estiu, perquè ho fem a casa, però la veritat és que és un orgull haver estat i haver pogut veure i ser part de tot aquest avançament que hem fet, i bueno, és que crec que tenim jugadores que estan a un primer nivell mundial. I això s'ha de reconèixer, també.
Ara diràs que no mires més endavant, el Mundial és l'objectiu. No, home, però estàs lluitant ara per classificar-se per un Eurobàsquet el 2019.
No.
Home, falta l'Olímpic.
O sigui, jo vinc aquí perquè ens estem classificant per un europeu, però jo vinc aquí perquè formo part d'aquest equip i perquè al Mundial vull ser-hi, no? Però no és que vingui aquí per dir, ai, sí, anem a guanyar la classificació perquè l'europeu d'any que ve jo vull ser-hi. No, jo t'ho dic. La meva vida, la veritat és que havia de ser d'una manera, ara està sent d'una altra, però no vull mirar més enllà, perquè és que, sincerament, jo últimament ja no... Vull complir amb el que puc complir i ja veurem el que vindrà després, però no em veig amb molts ànims, sincerament, perquè aquest any m'està sortint una mica el tiro per la culata.
I abans d'acabar, encara dir-vos que la CBE i l'Associació de Jugadors Professionals trenquen les negociacions sobre el nou conveni col·lectiu malgrat la mediació del Consell Superior d'Esports, i els jugadors convoquen una vaga coincidint amb la propera edició de la Copa, que s'hauria de disputar la propera setmana. Tots els àrbitres ACB lliuran un crespó negre aquesta jornada per la recent defunció del germà del director d'arbitratge de la Lliga Endesa, Paco Monjes, i demà divendres torna a l'Aleport després de la disputa de la Copa. Aquest divendres el Barça-Lassa, amb Jaume Comas d'entrenador, jugarà a la pista del Palència a les 9 de la nit. També demà, a la mateixa hora, l'Actel Força Lleida rebrà el Clavijo. I a la NBA aquesta matinada, setena victòria consecutiva dels Utah Jazz, guanyant 88-92 a la pista dels Memphis Grizzlies. Partides de Ricky Rubio amb 29 punts en 28 minuts, 3 assistències, 8 rebots. Marc Gasol ha acabat amb 20 punts, 6 rebots, 5 assistències, i també victòria dels Spurs, 81-129 a la pista dels Suns, amb 5 punts, 12 rebots, 4 assistències de Pau Gasol. I Willard Dangome deixa els New York Knicks i es converteix en nou jugador dels Hornets. Ho deixem aquí, gràcies al Jordi Carretero, al control, Xavier Pagant, a la producció, i a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà, serà divendres, per seguir vivint el Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.